Everything that happens in life can happen in a show. You can make them laugh, you can make them cry. Anything, anything can go. The clown with his pants falling down, or the dance that's a dream of romance, or the scene where the villain is mean.
That's Entertainer. Bon dia. Passen 4 minuts de les 12 i comença el programa Molta Comèdia, que és el programa de les arts escèniques a Sant Cugat i de Sant Cugat. Avui, mireu, avui parlarem de poesia. De poesia, i parlarem de poesia per poetes dones. I també parlarem de dansa. De dansa, en aquest cas, a partir d'una música extraordinària, Carmina Burana. Però abans... la homilia del Molta Comèdia. Avui, Sant Cugat poètic o patètic? Benvinguts, germans, en les arts escèniques. El passat dimarts es va presentar al Teatre Auditori Tot el que puguem dir, espectacle inaugural de la 23a edició del Festival Nacional de Poesia, que va començar l'any 1998 com la Nit de la Poesia, per iniciativa del Teatre Auditori, amb direcció, en aquest cas, aquest primer any, de Lluís Omar, i que després, amb el suport de la Institució de les Lletres Catalanes, es va convertir en nacional, amb la característica de proclamar, nominar el poeta de l'any, i que després, encara no sé per què, es va eliminar. Algú va dir que era perquè els escollits es morien poc després del premi. Però això, benvinguts germans, només és una llegenda que crec que no té res a veure amb la veritat, que probablement és molt més matussera. Aquest any, la programació del 27 al 27 d'octubre presenta actes de tota mena a molts espais de la ciutat. El dia de la inauguració, al Teatre Auditori, érem amb invitació, o sigui que era gratuït, amb entrades exaurides. Em van dir de seguida que s'havien exaurit, però a l'hora de la veritat, la platea no estava plena i l'amfiteatre tancat. Per tant, de les 920 localitats amb prou feines n'hi havia 400 ocupades, considerant, a més, que hi havia representants municipals, institucions nacionals, locals i un llarg etcètera vinculat a les lletres i a les arts escèniques de fora de la ciutat. Vull dir, benvolguts germans, que com passa habitualment, una cosa són les paraules, els discursos, fets amb bona fe, cal dir-ho, i una altra, la crua realitat. Si un festival nacional amb proposta suggestiva, homenatge a Miquel Martí i Pol en el 20è any de la seva mort, un creador com en Jordi Lara, la Montse Caral, el Tortell Poltrona, la Gemma Humet i la Montse Soto, si aquest nombre de persones importants, considerables, no pot omplir el Teatre Auditori, és que la ciutat, que està a punt d'arribar als 100.000 habitants, no ho oblidem pas, no és prou poètica, sinó una mica patètica, utilitzant la segona excepció del Diccionari d'Estudis Catalans que diu que patètic vol dir que desvetlla emocions vives, especialment penoses. I arribats aquí, benvolguts germans, torno a demanar, com sempre, que Déu faci més que nosaltres. Amén.
Vols venir a la meua barca? Hi ha violetes a vestir. Anirem lluny sense recansar d'allò que haurem de
deixat aquí. Anirem lluny sense recansar. I serem dues, serem tres. Veniu, veniu a la nostra barca. Les veles altes al cel obert.
La nostra convidada a l'estudi va movent el cap i va escoltant la cançó que sent, que vol dir que la coneix, evidentment, perquè es tracta d'una cançó que és cançó de fer camí i és a partir d'un poema de Maria Mercè Marçal, cantada en aquest cas per Manuel Vives i Gemma Humet. Benvinguda, Marta Nadal.
Gràcies, Eduard. Moltes gràcies.
Jo estic molt content que siguis aquí per l'esforç que suposa desplaçar-se i venir a la ràdio local.
Les ràdios locals són de vegades les millors ràdios. Mira la ràdio Vilablareix, per exemple.
Sí.
Estupenda, extraordinària. Sí, o sigui, sí. Que ràdio Sant Cugat, preciós, i estic contentíssima de ser-hi.
Jo també de que sigui aquí, perquè hem de parlar d'una cosa molt interessant.
I tant.
I és a partir d'una obra teva.
Sí. Una obra meva compartida amb moltes escriptores. Et refereixes a Baules, que és l'últim llibre que he publicat, que porta el subtítol de 21 escriptores i la seva literatura, que es va publicar l'any 21 a l'editorial Coma Negra. Aquest llibre recollia una sèrie d'entrevistes que jo havia fet fa un cert temps, escriptores, per exemple, com la Maria Aurèlia Campmany, no? Que ja fa anys que no la tenim aquí, o l'Anna Murià, però també hi havia autores molt més properes, contemporànies, vivents, per sort, i que he fet més darrerament, no? com la Mercè Ibars, o la Marta Pessarrodona, o la Sònia Moll, o l'Eva Piqué, etc. En aquest llibre Baules
hi ha... Són 21.
21. Són 21 escriptores, narradores, alguna narradora i periodista, poetes... I vaig posar el nom de Baules, que precisament és una paraula que la Maria Mercè Marçal introdueix molt a la seva obra assagística i també poètica, perquè la baula és l'anella d'una cadena, no?
I la baula fa continuïtat.
Exacte, i fa continuïtat, i no fa... Clar, fa continuïtat, però també està, diguem-ne, presa de l'anterior, no? I penso que és molt important, i diria que sempre, però actualment penso que més que mai, per tota una sèrie de situacions que tenim lingüístiques i culturals al nostre país, que és tenir molt presents els referents d'on venim, no? I en aquest cas, que Baules només és una part de les entrevistes que he fet i és una part només a les dones, i que és un llibre que va brollar així perquè és que havia de ser així. Vull dir, volia només recollir les dones anteriors que havia entrevistat i també les més actuals, fins i tot en temps de pandèmia. Doncs penso que és molt important que com a dones escriptores tinguem, i els lectors en tinguem coneixement també tots, de quines van ser les primeres, quines han estat les primeres i els moments difícils pels quals també aquestes primeres van passar, no? I per tant som aquí, crec que aquesta força es notarà a la Casa de Cultura el dia 25 aquí a Sant Cugat a les 8 del vespre, perquè tindrem aquest espectacle de 8 poetes, 8 baules, les poetes baules, que són només d'aquest llibre de 21 escriptores hem agafat amb l'Anna Güell, que aquest espectacle poètic és evidentment idea d'ella, pensat per ella. Agafem només de baules les 8 escriptores poetes.
I quines són?
Són la Montserrat Abelló, la Maria Mercè Marçal, la Marta Pessarrodona, la Cèlia Sánchez Mústic, la Dolors Uller, l'Abel Granya, l'Àngels Gregori i la Sònia Moll. Em sembla que les he dites totes 8.
Aquest estudi vam tenir la Montserrat Abelló quan va ser designada com a poeta de l'any.
Sí, com a escriptora de l'any.
I va ser extraordinari, sí. Tinc un record d'aquell dia, d'aquella conversa, d'aquella profunditat,
sí,
humana,
sí,
extraordinària,
sí,
extraordinària.
Sí, sí, jo me'n recordo molt de la conversa amb la Montserrat a casa seva i quan parlava amb ella, aquella serenor que sempre tenia, i serenor i profunditat, i que sempre convocava les dones, no? És a dir, la seva paraula i la seva poesia convoca dones. I una de les coses que amb què partim en aquest les poetes baules d'aquest espectacle és precisament aquest moment de veure'ns la Montserrat i jo en aquesta conversa que jo vaig fer a casa seva, perquè conèixer-la la coneixia, però veure-la no l'havia vista mai així personalment, no? En tracte personal. Doncs una de les coses que són a la partida d'aquest espectacle és aquesta, comentar aquesta sensació de dir no estic sola en aquesta conversa amb la Montserrat, hi ha moltes dones aquí, no? Hi ha moltes dones, és a dir, ella era una portadora també de veus, de veus de dona.
Dius que heu escollit amb l'Anna Güell aquestes 8 que es dirà, doncs, part de la seva
sí,
obra.
Sí, perquè són aquestes les poetes que
sí.
Hi ha.
I el fer que l'escollir, ho heu comprovat com efectivament hi ha aquest pas del temps, es reflecteix aquest pas del temps?
Es reflecteix, jo crec, el que hem anat guanyant, el que s'ha anat guanyant.
El contingut d'aquesta
sí,
obra actual.
Sí, sí. És a dir, per exemple, esclar, en la poesia i en la poesia que recitem de la Maria Mercè Marçal o de la Montserrat Abelló, a part d'altres poemes, però hi és molt aquesta lluita per ser-hi, la lluita per dir, ei, som aquí, les dones, no? les poetes, tenim veu, volem ser-hi, volem que se'ns senti, no? I les darreres poetes, és evident que aquesta lluita també hi és, perquè no desapareix i no pot desaparèixer, no? Perquè estem molt millor, però tampoc no es pot cantar mai allò victòria absoluta. Però sí que hi ha un canvi, i per exemple, en el cas, si en el cas de la Maria Mercè Marçal ens trobàvem més o menys a l'inici d'aquestes d'aquest plantejament i d'aquest dir unes relacions afectives com una relació entre dones, no? No de puntetes, però com a persona molt valenta, quan ho feia,
I tant.
Perquè va ser, si no la primera, de les primeres persones a dir-ho públicament i fer l'esforç i tenir una filla ella sola, etcètera, etcètera, i a més fer-ne poemes, no? I parlar de la maternitat, l'embaràs com a país d'algú, no? Això tan profund. Però si en el cas de la Maria Mercè vèiem tot això, per exemple, en una Sònia Moll sí que veiem també aquest esforç, però també hi ha molt l'esforç per dir, ei, aquest trencament que fem nosaltres és una qüestió política, no? És a dir, el cos, El que passa no és una qüestió individual, és una qüestió política. Per tant, hi hauria una mica de volta amb tot això que plantejava la Maria Mercè, i que si als principis era tan difícil, amb el temps això, per sort, es va veient i va tenint una certa normalitat, perquè hi ha molts problemes, però una certa normalitat des del punt de vista que es pot plantejar d'una manera molt més oberta i reivindicant la necessitat de veure-ho també com un fet de caràcter polític.
Ara que dius això, jo penso que efectivament es fa difícil veure com un tipus d'acció que es va produir fa uns anys i que ha tingut els seus efectes, en aquests moments, precisament, quan han passat uns anys, resulta que hi ha unes veus que estan dient que això no és possible.
Sí,
i això és al·lucinant. Però, a veure, ampliem una mica, Marta, si et sembla, del que estem parlant, perquè em sembla que tenim l'Anna Güell, que ens està escoltant, i m'agradaria que hi participés. Anna, bon dia.
Hola, bon dia, ben trobats.
Com estàs?
Bé, una mica cansadota d'estrena, però bé.
Bueno, però això de l'estrena és una bona notícia, no?
Sí. Sí, animada.
Home, clar, perquè, escolta'm, a més esteu fent una obra, pel que jo vaig veure, que es tracta també d'una obra que parla de dones, precisament, perquè és dona.
Dona, sí, sí, sí. Parla de l'abús, parla de la prostitució, parla del silenci, parla d'una vida de tres generacions, no? L'àvia, la mare i la filla, doncs en un context terrible, no?, d'abús.
Molt bé, doncs escolta'm, la Marta ens estava explicant una mica doncs, tot com es va generar aquest espectacle que presenteu el proper dia 25 a la Casa de Cultura d'aquí de Sant Cugat, i m'agradaria que tu ens expliquis una mica com vas arribar o com vau arribar a partir del seu llibre a crear aquesta representació.
Jo quan vaig veure que es publicava Baules i el contingut de Baules, jo a mi em va apassionar, perquè la Marta aquí ha fet un recull de dones magnífiques i ha tingut unes converses privilegiades gairebé amb tot aquest saber fer de la Marta, no?, que sap com sap conduir les converses, cap a on, i aquest llibre per mi va ser, és una joia, no?, perquè conté les escriptores, totes les escriptores que a mi m'agraden moltíssim, i aleshores doncs un dia nosaltres ens vam conèixer durant l'any Campmany, que la Marta era la comissària de l'any Campmany, i jo portava un monòleg sobre la novel·la de Feliçment jo sóc una dona, i en aquí a mi el talante de la Marta em va agradar moltíssim, no?, la seva manera de fer, la seva manera d'explicar les coses amb tanta facilitat, amb tanta connexió amb la gent, els seus coneixements, i aleshores doncs tenia ganes de fer alguna cosa amb ella més enllà de les converses que havíem tingut nosaltres com a postfunció de la Maria Aurèlia. I aleshores, doncs, en veure això, vam dir, va, fem alguna cosa. I va sortir la idea aquesta de fer-ho pel Festival de Poesia, i aleshores vam agafar les poetes que surten en el llibre, que són 8 poetes, i el que fem és això, és una mica com una conversa postfunció de cada una de les poetes amb la lectura d'uns quants poemes seus.
Perquè Anna, la selecció de les 8 poetes, en parlava la Marta abans, la vau fer entre les dues.
Bé, de fet són les 8 que surten al llibre. D'alguna manera són les 8 amb les que ella ha tingut entrevista i ha tingut la conversa i les ha plasmat al llibre. Són les 8 que surten en el llibre Baules.
No.
Sí. I aleshores sí, entre les dues doncs hem anat fent hem fet com un canemàs amb cada una d'elles. Clar, amb cada poeta et poses una mica dins d'aquest món privat de cada poeta, i el que és el que és bonic de veure és les coses amb les que coincideixen, les coses amb les que divergeixen les unes de les altres, com es planteja cada una enfrontar-se al poeta, és entrar dins d'un món molt privat, i això és bonic de sobte, doncs, plasmar-ho allà i veure-ho com això es produeix a dins d'un poema, com el seu pensament acaba de desenvolupant un poema. I és una mica el que hem volgut, és la mostra que volem fer.
A més, si no tinc mal entès, i això us ho pregunto les dues, Marta i Anna, és que aquest mateix dia, però al migdia, feu una cosa al Teatre Auditori per alumnes de batxillerat. És així?
Inicialment sí, però em sembla que finalment serà per escola d'adults.
Per escola d'adults?
Sí, crec que finalment és així. Oi, Anna?
Sí, però jo no sabia que fos a l'Auditori, crec que és a la mateixa...
Deu ser la mateixa Casa de Cultura.
Casa de Cultura. Mm.
Casa de Cultura, sí.
Jo tenia... El que em va arribar a mi estava posat a l'Auditori, que em va sorprendre una mica, aquesta és la veritat. Mm. Em va sorprendre, però... Perquè em va sorprendre el fet de que fos al Teatre Auditori el dematí i a la tarda no fos, i a cap vespre no fos, però bueno, en fi...
No, és a la Casa de Cultura.
És a la Casa de Cultura. I aleshores serà exactament el mateix.
Exactament.
Si presentarà el mateix espectacle, exactament igual.
Sí, sí, oi, Anna?
Sí, és exactament el mateix. Mm.
Jo penso que aquesta selecció que heu fet, que, com deies, Marta, són del grup d'aquestes 21 poetes baules, doncs són les que són poetes.
Sí, és que en el llibre surten 21 escriptores, i de les 21 escriptores només hi ha 8 poetes. Les altres són bàsicament, per exemple, bé, la Maria Aurèlia Campmany, assagista, novel·lista, etc. L'Anna Murià també va ser, bueno, va fer poc assaig, però sobretot prosa, contes, qui més? Vull dir, tota la Mercè Ibars, novel·lista, etc. Hi ha novel·listes o contistes, per exemple, la Eva Piqué, que és periodista i també ha fet, acabat de fer ara una novel·la, ja havia escrit feia molts anys novel·la. És a dir, les úniques que són poetes en aquestes entrevistes són les 8 que abans he citat, des de la Montserrat Abelló a la Sònia Moll, 8 només, que són les que formen part d'aquest espectacle poètic. És a dir, del llibre no és que hàgim seleccionat poetes, són les poetes que hi ha en el llibre les que passen a ser les protagonistes, diguem-ne, d'alguna manera, d'aquest espectacle poètic.
I si et digués, Anna, per escollir de les poetes aquesta de les 8, quina és la que t'arriba més?
No podria, perquè les adoro totes 8.
Ja m'ho pensava, eh? Ja m'ho pensava.
M'encanten totes 8. I totes, en les converses de la Marta, totes aporten una riquesa de pensament, d'idees, de com aprofundir en el llenguatge, de com jugar amb el llenguatge. És tan ric el món de totes que després no t'estranya que quan et trobis els poemes et trobes peces tan boniques, no?
I a més, aquesta contínua, repetida qüestió de un poema s'ha de llegir en veu alta? Un poema es pot llegir sense que sigui en veu alta? Es pot no dir?
Mm.
Tu què creus?
Jo crec que és molt bonic llegir poesia a casa i llegir-te-la per tu, però després jo crec que hi ha un altre món i un altre salt, i és que algú te la interpreti per tu. I jo crec que hi ha gent que t'ho agraeix molt, i aleshores per aquesta gent ho fem, no? Perquè t'obren un món, no? Vull dir que jo crec que interpretativament tens unes eines que pots obrir, pots investigar coses que de vegades a casa no les pots fer, i o les pots llegir en veu alta o no t'atreveixes a llegir-les en veu alta, i aleshores doncs veure que es pot fer aquest pas també et jo crec que pel públic que llegeix poesia a casa és un pas important, no? Veure que també es pot llegir en veu alta i que també es pot interpretar de diferents maneres que potser tu no les has interpretat, no? És una mica, jo sóc molt fan de les lectures en veu alta, ja sigui de teatre, de contes, de poesia, perquè crec que obren un món a l'imaginari que amplia una miqueta horitzons, no?
És que en definitiva la poesia dita, o sigui, la dita en públic, el públic, és el principi del teatre.
Sí, exacte. De fet, en un principi el teatre era en vers, i el treball de vers era un treball molt important, i el tipus de ritme, de la melodia, tot això formava part molt important del teatre clàssic, del teatre antic.
La Marta ens vol
sí,
dir...
Sí, no, jo volia dir una cosa que, clar, a veure, l'Anna és una gran actriu.
Segur.
És,
ja ho tenim, això.
Això ja ho tenim. No, l'Anna és una gran actriu, gran de les grans. I l'adoro jo també, però no, ara no estic fent allò lloances ni pilotes ni molt menys. L'Anna és una gran actriu. I ara que l'estava sentint, parlant de... Ella diu la poesia, eh? Allò que dèiem, Anna, de deïdora de poesia, eh? És diu la poesia, i el que m'ha passat a mi ara que hem estat assajant l'espectacle i tot plegat, quan l'he sentida, i no t'ho he dit mai, Anna, això, no, i ara hi he pensat mentre ell ho deia, o sigui, la poesia, quan jo parlo per mi, quan jo l'he llegida, em diu unes determinades coses, però ara que l'he sentida dita, recitada, però dita amb la profunditat i amb la bellesa amb què ho ha dit l'Anna, hi ha hagut molts moments en què aquesta poesia m'ha dit coses que no m'havia dit quan jo me les llegia per mi,
aquests poemes. Com si fos nova.
Gairebé, et diré, eh? És a dir, la veu, la força, tot el cos que hi posa l'Anna, m'ha arribat d'una manera diferent. Per tant, en algun cas potser sí que podem dir gairebé, gairebé sembla un poema que no m'hagi dit mai, no? O que no m'hagi llegit, o que m'arriba, per descomptat, d'una manera diferent. Per tant, aquesta força d'escoltar-la, a banda de tot el que heu dit dels orígens del teatre, no? Però això hi és, si no, feu la prova de llegir, bueno, clar, no sabeu quins poemes dirà l'Anna, però escolteu amb tota la profunditat, perquè té un altre cos, té el ritme, les pauses, la força de la veu, tot.
No, jo em vaig a dir que tampoc és cap tipus de lloança, perquè sí, l'Anna ja ho sap, jo a més d'estar aquí a la ràdio faig la crítica per escrit, i malauradament l'última vegada que la vaig veure, Anna, va ser a Mirassol, al Teatre Mirassol, ja fa alguns anys, ja diria que fa potser 7 anys,
sí. No estic... O més,
sí. Vols dir que més?
Amb l'Alè de la Vida, no?
Sí, exactament, amb l'Alè de la Vida, amb la Mercè Arànega.
Sí.
La Mercè Arànega, i vaja, és el de sempre, el que deies tu ara, Marta, el mateix text, les mateixes paraules, per una banda, com dir-ho, per l'altra banda, la cadència, per l'altra banda, el tempo, per l'altra banda, clar, no té res a veure. Sí. Són les mateixes paraules, tu les veus i dius exacte, però clar, no té res a veure.
Sí, t'arriben d'una manera,
inclús pot ser, hi ha alguns casos de fer-ho malbé absolutament,
també,
que no és el teu cas, Anna?
No és el cas. Esperem que no sigui així. Ni batallo perquè no sigui així, que
no
sempre pot passar, eh?
No, a veure, tu tens una experiència en aquest sentit que hauria de ser, ja t'ho dic també, és que et veiéssim molt, molt més freqüentment, Aquest és un altre tema que ara entraríem en una conversa una mica que ens baixaria la moral a tots.
Hauries de fer una altra homilia.
Una altra homilia, exactament, que jo faci una homilia que la Marta ja l'ha sentida. O sigui, li he fet una altra homilia i dir que Déu ho faci més que nosaltres, perquè nosaltres... Bueno, escolta'm...
Nosaltres més no podem fer, no?
No, no, fem el que podem, però ja saps que a vegades...
Volia afegir això que deia la Marta,
sí,
que a més quan embolcalles aquests poemes de les paraules de les autores, de les paraules de la Marta presentant d'alguna manera les autores, quan embolcalles de més coneixement sobre la feina petita i la feina personal i privada de les autores, tot agafa com un... s'esponja d'una manera, o sigui... els poemes agafen una personalitat diferent perquè saps la veu de qui l'ha escrit, no? I això és maco, el que ens ha passat amb Aules, poder partir d'aquestes entrevistes, d'aquestes converses, i en aquestes converses posar-los la veu final de les poetes, no? Perquè això et condueix cap a una manera de dir-les. I això és bonic, vull dir que és, aporta molt més valor.
Molt bé, Anna, doncs escolta'm, gràcies per haver estat aquí amb nosaltres, encara que sigui a la distància.
Ho sento.
Física, sí, física.
Molt
a distància física, però no de sentiment ni de pensament. I bé, el dia 25 jo estaré allà clavat per veure-us, eh? Vull dir que tinc moltes ganes... Tinc moltes ganes de poder-ho veure. I ara, vinga, assajar.
Gràcies, Eduard, una abraçada grossa.
Un petó, Anna.
Un petó, Marta,
un petó, Anna, guapa, un petó.
Adéu, adéu.
I tant, adéu. I tant, petons.
Bueno, doncs això, jo sempre penso, quan penso en Madagüell, penso el mateix, perquè jo la vaig veure en una obra quan era joveníssima, al Teatre Condal, que no l'he comentat perquè, a més, ho feia amb una molt amiga seva, en aquell moment, i era molt jove, tenia, jo què sé, 21 anys, o... i va ser allò la sorpresa, dir, on t'ha sortit aquesta? No? Perquè clar, era una de les primeres coses que feia. I és una pena, és una pena. Tenim un món en aquest sentit.
Sí, però és que realment costa molt sortir-se'n.
I tant.
Perquè no hi ha cap mena d'ajut. És molt difícil econòmicament que la gent pugui treballar, pugui fer obres, coses petites, coses que no... I no hi ha mitjans. Jo crec que en aquest país, jo parlo del nostre de país, no em fa l'efecte que no s'estimen gaire la cultura. No es té com una cosa que sí, que hi ha allà i que de vegades fa nosa, no? I que quatre eixelebrats de vegades la volen fer sortir, no? Però
fixa-t'hi que tothom parla de cultura, eh?
Sí, sí, tothom en parla, el que passa que no l'ajuden gaire.
Ja.
Però o sigui, se n'omplen la boca de cultura.
Exactament, tothom parla de cultura, sí. I tothom et diu que és el millor...
Sí, sí,
i
està, està molt bé dir, com deia el tal, no? Com sí. Deia el qual, això sí, perquè sapiguem que són gent il·lustrada, no?
Hi ha una cosa molt concreta, que és el pressupost, el qualsevol pressupost, el pressupost nacional, el pressupost municipal, el que sigui, que quan tu examines aquest pressupost i veus els percentatges, doncs clar, és evident, i quan tu fas una comparació, malauradament, fas una comparació amb segons quins països, doncs quedes al·lucinat. Mm-hmm. Quedes al·lucinat perquè penses, home, clar, ara ja ho entenc, ara ja ho entenc, bueno, ara ja fa molts anys que ho entenc, però vull dir, ara ja ho entenc perquè, clar, la proporció és de 100 a 1 a vegades, eh?
Sí, sí.
Si no,
sí.
Si no,
estic... Hi ha països que ajuden i a més, tenen molt d'orgull per l'obra més des de les que es fan en els teatres nacionals de qualsevol ciutat fins a la que fins a les més de teatres més locals, no? Tu has començat dient això, la ràdio local de Sant Cugat, i jo dic, escolta'm, que bé estar en una ràdio local, no? Perquè si una ràdio local funciona vol dir que tot aquest canemàs cultural del nostre país funciona, no? És un error pensar que només hauria de funcionar el Teatre Nacional. Però no s'estima la cosa petita, que no és tan petita tampoc, eh? És a dir, els espectacles que es fan de proporcions més reduïdes, no? Siguin obres teatrals o siguin espectacles poètics o... I per això dic que realment sap greu, perquè hi ha molta gent, moltíssima gent, molt bona, com l'Anna Güell i com tants i tants d'altres, en aquest cas actors, productors, etc., que tenen molt interès a fer coses, a fer espectacles de diferent grandària, no? Però és clar, si no hi ha un pressupost adient, si no hi ha uns ajuts, si no es té en compte el valor de totes aquestes coses, realment anem malament. I això crec que és molt important, perquè la cultura ben duta, és a dir, ben portada, ha de tenir una connexió amb l'educació i amb l'ensenyament, però vaja, és que no n'hi ha cap de dubte en aquest sentit. Clar, si la cultura ja per una banda la menys tens, té un pressupost de mínims, i l'ensenyament el que interessa són bé, sobretot aquestes produccions tan generalistes, tan poc que curen tan poc la cultura pròpia, no? I bé, doncs no ho sé, no, realment em sembla que estem abocats a una societat molt poc amb una capacitat molt mínima d'entendre, de sensibilitat, etc, etc.
Ai, Marta. Bueno, diguem, per dues maneres, per acabar-ho, que el dia 25, dimecres, a la Casa de Cultura, a les 8, doncs, al vespre o a les 20 hores, segons com vulgueu, més igual, doncs tindrem les Poetes Baules.
Exacte, i segur que les entrades estaran exaurides, que és gratuït, és un espectacle gratuït, però segur que tots els seients estaran ocupats, tots...
No poder repetir l'humilia.
Exacte. Aquí ja veuràs com l'endemà, quan hagis de comentar alguna cosa, diràs, aquesta vegada sí.
Molt bé, Marta Nadal, moltes gràcies per haver vingut.
Gràcies a vosaltres.
I fins al dimecres.
Fins dimecres.
Vinga.
Gràcies.
Adéu. I ens arriba aquesta música fantàstica de Carl Orff, aquest O Fortuna, que és un flamenc de Carmina Burana. I per què tenim això? I per què parlem de Carmina Burana? Doncs perquè el Teatre Auditori la setmana vinent, precisament el que es farà serà això, Carmina Burana, per Crea Dance Company, by Maria Rovira. I tenim a la Maria Rovira, que ens està esperant a l'altra banda del telèfon. Maria, bon dia.
Hola, bon dia.
Què tal? Com va tot?
Molt bé. Molt bé, molt il·lusionats de tornar aquí a Sant Cugat, que és un dels teatres i de les ciutats més bones amb la dansa d'aquí a Catalunya.
És veritat, tens tota la raó del món. I a més, des de que es va inaugurar, tu pensa que el dia 25 de setembre es van complir els 30 anys del Teatre Auditori, i des de que es va inaugurar, la dansa està present sempre, en totes les temporades.
Sempre, sempre, i per això jo sempre he admirat Sant Cugat, i sempre que jo també he dirigit tantes companyies a l'estranger, quan torno aquí a Catalunya, m'encanta venir a Sant Cugat, i cada vegada la veig una ciutat molt més cultural, o sigui, la veig la més cultural, i la veig que aquest teatre és fantàstic i tot el que feu aquí és meravellós.
Bueno, tenim aquesta versió, que seria, en aquest cas, l'obra de Carl Orff, en aquest cas amb l'Orquestra Simfònica del Vallès, i amb uns cors, el cor de cambra de la Diputació de Girona, el cor de l'Epta, que és el cor d'aquí de Sant Cugat, i el cor d'Homes d'Igualada, si no m'equivoco serà això, la direcció d'en Xavier Puig, i els solistes, tinc un dubte, tenim l'Assumpta Mateu com a soprano, l'Oriol Rosés de contratenor, i tenim el Cremant de la Riba o Antonio Marsol?
Ai, no ho sé segur, qui ve. Un dels dos vindrà.
Un dels dos vindrà. Ah, sí. Bueno, perquè jo tenia el dubte aquest, perquè vaig veure en una part que sí hi havia el Cremant de la Riba en el programa general, però he vist que he fet una cosa també i hi havia el Toni Marsol. Bueno, el Toni Marsol ja és fantàstic, un gran baríton. Sí. Un gran baríton. Què diries, Maria, de com et va arribar el moment de fer, quan es va estrenar? Perquè, si no m'equivoco, és del 2018?
Sí, sí.
I com et va arribar la idea de fer dansa, convertir-ho en dansa, aquesta música tan especial del Carl Orff?
Perquè era quan jo tornava de dirigir el ballet del Carlos Acosta, d'allà de Cuba, i que havia fet la pel·lícula Juli, i quan vaig venir aquí, jo també amb el Ballet Nacional de Cuba i el Ballet de Colòmbia, tots els ballets que he dirigit a Nova York i tot, pues sempre treballes amb orquestres. Jo també havia fet la carrera de música, i a mi treballar amb músic és la passió de la meva vida, i quan vaig venir aquí, em van demanar a Terrassa que si volia fer un Carmina Burana, i jo m'ho vaig estar pensant i vaig dir que sí, i per això vaig fer Carmina Burana.
Perquè té una força indiscutible, que és molt variat en quant a la música, i en definitiva també el que és l'obra és escenes diferents. Hi ha diferents llocs, com una taverna, per exemple, hi ha diferents aspectes, sí. I tu reprodueixes això amb la dansa.
Sí, jo primer em vaig quedar una mica així, perquè jo, que dirigia molts ballets nacionals fora d'Espanya, molts ballaven el Carmina Burana, però jo sempre ho veia, una mica molt igual, no?, que hi havia obres que m'agradaven molt, dels que feien i tot. Però quan vaig estar pensant en Carmina Burana, vaig dir, jo tinc que agafar cada poema i ballar cada poema per cada poema. Encara que cada poema són un minut i mig, l'altre dos minuts, el que és més gran és tres minuts, o sigui, però cada coreografia té que ser a partir de tot el que és la història del Carmina Burana i de cada poema, i per això és un espectacle molt divertit, aquest del Carmina, i que la gent està sempre molt contenta amb aquest Carmina Burana, perquè, un taverna és superdivertit, que és una passada, i no sé, és molt maco, i els ballarins disfruten molt ballant aquest Carmina Burana.
Home, hem de dir que això és un tipus de... un tipus d'obra que es va trobar allà perduda el 1803, però que hi ha unes cançons que és una barreja de llatí amb alemany antic, en fi, és una diferència amb aquests timbres diferents, però, i la força, no? La música, hi ha moments com aquest del Fortuna, és aquest obstinat i comptant pam, 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 que fa, quin grup de, o sigui, quants formen el cos de ball de Carmina Burana?
12. 12. 12 ballarins.
12 ballarins. Sí,
sí. 12 ballarins. I és que, a més, la Fortuna és... Clar, jo sempre penso que com van descobrir aquests poemes en aquest any 1800 i pico, però que, clar, després quan veus la història diuen que clar, que tot això va ser en el segle XI que van començar a fer aquests poemes, no? Uh-huh. Va ser en el segle XI i aleshores per això jo sempre penso que fort quan diuen o Fortuna com la lluna, no? De vegades és ampla i de vegades és molt petita, no? Que era perquè parlaven dels diners, no? Perquè Exacte. Va ser quan van començar a haver-hi els diners, que era quan, ai, la Fortuna, de vegades és gran, de vegades és petita, i per això també tot el principi d'aquest o Fortuna, jo faig sortir els ballarins ballant com si estiguessin caminant pel carrer i mirant que tenen que anar a la caixa, a treure els diners, bueno, tots els moviments que fan, no? Era d'això, i per això també, bueno, la gent de vegades no pot veure això, però jo era el tema, no? La dramatúrgia del principi d'això, o Fortuna, com que si anem tots caminant, anem a treure els diners de la caixa, anem caminant, caminem, 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 i tot això així, no? És molt, també és molt maco, molt especial.
Però a més hi ha un aspecte també que hi ha tocs gregorians, no? O sigui que sí. has de canviar radicalment des d'un moment a l'altre.
Sí, sí, sí. Has de canviar moltes coses. Però per això que és molt sentimental també tots aquests poemes. Són molt sentimentals, tenen molt a veure, i és molt maco. A mi, quan vaig llegir-ho tot, em va inspirar molt, la veritat. La música també, molt, però diria, em va inspirar molt també llegir els poemes i jo sempre pensant, ostres, en el segle XI escriure aquests poemes, no? Que, bueno, molta gent molt, molt adelantada, molt, molt bona.
I a més aquí tenim, doncs, aquest, això que deies tu abans, hi ha moments de paròdia, hi ha moments còmics, hi ha moments... Que hi ha una mica de tot que sembla, en principi, difícil d'esperar en un espectacle doncs, que està escrit i pensat fa moltíssims anys.
Sí, sí. És molt fort, però és molt maco. I això inspira molt. I sí, amb aquest Carmina, doncs, a Toledo ens van donar el premi, també a la Maestranza de Sevilla, que també és un teatre cismato i gran, i no sé, estic molt emocionada jo amb aquest Carmina Burana i espero que la gent d'aquí torni a disfrutar molt, perquè és molt maco.
Doncs esperem que la gent hi hagi una resposta a Sant Cugat per poder veure aquesta obra, i recordem-ho que serà el dissabte de la setmana vinent, dissabte 28, a les 8 de la tarda, a les 20 hores, amb la companyia Crea Dance Company de Maria Rovira. I Maria, espero que sigui un gran èxit com sempre i que puguem gaudir-ho una vegada més.
Moltes gràcies. Jo el que m'agrada més és que tota la gent ho disfruti molt i que estigui molt contenta de veure-ho.
Molt bé.
I que esperem que disfruteu. Una abraçada.
Una abraçada, Maria. Gràcies. Adeu.
Gràcies. Adeu. Adeu.
Esperant propostes que no sents, ja es parla de revolucions com sospir. Els pobres ara s'alcen a cobrar el preu.
30% de persones amb risc d'exclusió social.
Els pobres ara s'alcen pel que és seu.
La vergonya de la pobresa de casa nostra.
Parla de revolució. atenció. Ja és hora que la roda comenci a girar per una revolució.
Bé, avui a les 20 hores hem de continuar perquè cada escoltem la farem la revolució, la tornem a fer de Lia Pujol. Però dic que avui a les 20 hores al Bocamoll de Torreblanca, Marc Suárez, flamenco, fusió i cançó d'autor. I a la mateixa hora, avui, a les 20 hores, al Teatre Auditori, Una pedra a la sabata, de Joan Baixes, espectacle de música, teatre i titelles a partir de l'obra de Pere Jaume i Joan Brossa. Això serà dins del Festival Nacional de Poesia. Divendres, demà divendres, a les 20 hores, al Teatre Auditori, la Lídia Pujol, que ara escoltàvem, presenta Futur, la metàfora literal, també dins d'aquest festival de poesia, amb direcció musical de Dani Espasa, que qualifica de Big Band musical i poètic de la por cap a la llum. De la por cap a la llum, carai, carai, carai. I diumenge a les 19 hores al Teatre Auditori, musical, teatre musical amb Ladies Football Club, de Stefano Massini, direcció de Sergio Peris Mencheta, música de Lito Ruiz, amb un repartiment, evidentment, si es tracta d'un equip de futbol, del primer equip femení de futbol del món, amb 11 actrius a l'escenari. I ara us deixo música precisament d'aquesta obra, de Ladies Football Club. Adeu, fins la setmana que vinent, que parlem de teatre fet aquí, a Sant Cugat.